unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido.
12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Just en aquests moments, a l'Ajuntament de Maó s'ha fet la lectura del manifest i s'ha penjat la pancarta del Dia dels Drets de la Infància, que se celebra avui, una jornada que reivindica la feina a fer per garantir que tots els infants creixin amb drets, oportunitats i protecció. A Ciutadella, a les 7 del capvespre, al ple de l'Ajuntament, el Consell Infantil del municipi presentarà el manifest Els drets digitals dels infants. I avui també té lloc al Parlament Balear una jornada organitzada per UNICEF sobre drets digitals en què infants maonesos hi fan sentir la seva veu i presenten propostes en un àmbit que ja forma part essencial de la seva vida quotidiana. I és que les dades ho fan evident. Un de cada 10 infants afirma haver patit ciberassetjament i un de cada 3 adolescents reconeix violència digital en la parella. UNICEF alerta que tot i alguns avenços, la generació hiperconnectada continua exposada a riscos que impacten directament en la seva salut emocional i la convivència, motiu de pes per continuar posant la infància al centre.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Jo no ho sé molt bé, però et cantaré amb veu sincera. Quatre pinzellades de filosofia verdadera. Abraça cada dia, que la vida és curta. Digues que l'estimes amb una melodia. Enyora sempre, dia, tarda i nit. I que el teu somriure es quedi clavat aquí. Si vols ser un cel blau i després una tormenta, l'amistat que perdure o el cert d'una llegenda. Ser dos vells besant-se a la cua d'un cinema. Quatre pinzellades de filosofia verdadera.
Bon dia, amigues i amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dijous 20 de novembre de 2025. Avui, a banda del Dia Mundial dels Drets de la Infància, és el Dia Mundial dels Rècord Guinness i el Dia Mundial de la Filosofia. Jordi Fàbregas, el control tècnic, bon dia.
Com un infant segueix jugant.
I els serveis informatius, n'Axel Camarasa, bon dia, Axel.
Bon dia, com va?
Bon dia per reivindicar la filosofia a les aules.
Sempre.
Sempre.
A favor.
T'agradava a tu?
M'agradava, sí, no, sí, de veritat, no era de les... No era de les pitjors assignatures.
No sé si al final en fan o no en fan, però és un debat que en alguns moments s'ha posat damunt la taula.
Sí, sí. Jo crec que segons quines branques, avui en dia que n'hi ha moltes, en algunes sí que es continua fent filosofia a les aules.
I que així serà així.
Esperem que sí.
I no sabeu l'al·lucinant que és pensar.
Ara ja són en directes, Ramé, una interessant formació de folk pop. Doncs si vols, comencem a escoltar el que sona sobre l'escenari, són els Ramé, Estaui, Vetres, Música en Contra.
En mesos ja seré tiet i els 30 són allà, el temps ja no es fa tan llarg.
No penso en què és el que faré ni on ho faré, però sí, en ti estarà. Afronto els meus abismes i pujo...
Avui parlarem amb Nònia Torrent, tècnica d'infància, que es troba al Parlament Balear a la jornada organitzada per UNICEF sobre drets digitals i qui acompanya el grup de participació infantil d'Amor a exposar les propostes d'aquests fiets i fietes. Conversarem també amb la Magda Marquès, psicòloga de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer a Menorca, per conèixer la bona feina de suport que fa aquesta entitat, que avui capvespre organitza un concert solidari amb Cris Joanico al Teatre Principal de Maó. Cel, fem les notícies a rima de xarango avui o...
Tu manes.
O jo mano. Sintonia, Jordi. Pel que pugui passar.
Millor aquesta sintonia perquè no sé si enllaça gaire amb la notícia que marca avui l'actualitat del dia, que és de la Tribunal Constitucional, que ha admès a tràmit el recurs contra la llei que permet construir en sòl rústic, la coneguda com a llei de projectes residencials estratègics del govern. La norma que afecta els municipis de més de 20.000 habitants facilita les noves promocions en zones no planificades per fer front a la crisi habitacional existent. El recurs ha estat impulsat per diferents entitats ciutadanes i compta amb el suport de més de 50 diputats i diputades del grup socialista, del grup Sumar i Més i també d'Unides Podem. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
Doncs aquesta llei, diguem que aprofita la necessitat de l'habitatge per obrir les possibilitats de construir un rústic que ja no es podria construir en aquests moments. I aquest és un dels temes principals que jo crec que el tribunal aprecia, perquè això és, diguéssim, és com una discriminació respecte al que han de fer tots els altres ciutadans que per poder urbanitzar necessites una zona habilitada per fer-ho.
A la pràctica, la seva admissió a tràmit farà que els ajuntaments tinguin més reticències a l'hora d'aplicar la llei pel risc que implicaria si el tribunal l'acaba tombant. Precisament aquesta llei permet també accelerar la tramitació per a noves promocions i estableix també un mínim de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic. Precisament, qui s'acollirà a aquesta normativa, sempre que estigui vigent, són les noves promocions anunciades ahir a Ferreries de Habitatge Protegit. En total, 49 pisos, una inversió superior als 9 milions d'euros. El conseller balear d'Habitatge és José Luis Mateo.
Que hablamos siempre de vivienda para residentes en nuestras islas. Esto para nosotros es muy importante porque estamos hablando del problema que nos atañe a todos, el problema que nos atañe como residentes en las Islas Balears.
Serà la primera promoció d'habitatge públic a Ferreries en els darrers 15 anys. I expliquem també que un menor ha acabat a urgències a l'hospital després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. El mateix dia, però, ja va rebre l'alta. Copiaven el repte del matalleó que havien vist a les xarxes socials. Va ocórrer dijous passat a les instal·lacions del Club Esportiu Menorca. Davant aquests fets, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca demana endarrerir al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents per l'accés a continguts que són, també diuen, insensibles amb la violència. Néstor Tejeros, el vicepresident de l'entitat.
Ens trobem en aquest cas, per exemple, uns fiets de 10-12 anys, molt petits, massa petits segurament per entendre la gravetat d'allò que estàvem veient a les xarxes. Per tant, com que és massa pres, probablement no estan capacitats encara per entendre-ho i repeteixen coses de forma molt perillosa. Llavors sí, és molt preocupant.
Per altra banda, la Policia Nacional farà xerrades sobre els perills dels continguts de les xarxes socials i internet a l'escola La Salle, de Maó, d'on és el menor agredit. Així ho explica el portaveu de la comissaria de la Policia Nacional de Maó, Benito Nogales.
Nos encontramos niños que con 10 años tienen acceso a muchas aplicaciones a través de internet que no están pensadas para su edad. De hecho, no pueden acceder a ellas con su edad y utilizan perfiles de los padres autorizados por los padres.
De moment, a la Policia Nacional no li consta denúncia per aquest cas de Maó, però sí que confirmen els fets tant el Club Esportiu com el Servei d'Urgències de l'Hospital Mateu Urfila.
Axel, algun tema més que estiguis treballant de cara a l'informatiu de les 2:30?
Doncs estem molt pendents avui del temps, del descens de les temperatures, d'un avís taronja que pot demà tenir conseqüències doncs importants pel que fa a la meteorologia aquí a Menorca, i també ens farem ressò de que l'Ajuntament de Ciutadella per fi, podem dir, ha pogut adjudicar les obres de reforma del Saló Gòtic. Recordem que fa més d'un any que està inoperatiu i tancat, i per exemple els plenaris s'han de celebrar al Palau de Can Saura. Avui mateix hi ha plenari a l'Ajuntament de Ciutadella, on entre altres qüestions s'acordarà dedicar el pavelló poliesportiu del municipi al ciclista Albert Torres.
Axel, gracias.
Que vaya bien, fins
després.
Mañana cuando le pregunten cómo le ha ido, usted diga bien. Asustado de lo bien que estoy, mijo.
Está cansando el sol de tanto, tanto caminar. Se va, se va. Se va, se va. Las sombras de la noche con su frío manto sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. En esta vida, si no hay cariño, es como un árbol que sin copa se quedó. Es como el viento, un viento frío, que deja triste y solitaria la ciudad. Me siento cual la abeja que a la flor no vuela más, que no vuela más.
I atenció a la previsió meteorològica, perquè durant el matí el cel s'ha anat tapant i hi ha previsió de pluges que a partir del capvespre poden ser localment fortes i anar acompanyades de tempesta i calamarsa petita. Les temperatures continuen baixant amb mínimes que poden caure fins als 7 graus i màximes que no superaran els 14. El fred es nota i hi ha alguns ciutadans que molt amablement ens ha cedit, Axel, ara mateix que estan ja patint aquest fred, escoltant-los.
Bé, jo som d'estiu i aquest dia no m'agrada gaire, però reconec que ha de venir perquè si no també es fa massa calor fins ara. Però bueno, si tant de cop, tampoc no m'ho esperaven, no?
Jo, com estic acostumat ja als canvis de temps, està bé, i que feia pot de fresca també estava molt bé.
Home, millor el vent i el fred que no l'estiu, perquè jo me sol de ballar bastant l'atenció i aquest temps m'ha bastant millor.
Este frío aquí, yo no estoy hecho a este frío.
Sobre mí, hace frío ya, hace frío ya.
No estem fets pel fred, però és que ja estem a mitjans novembre i, per tant, és el que toca. Avui, vent entre fluix i moderat, de tramuntana, amb possibilitat de ràfegues fortes, i des d'ara a les 12 s'ha activat a Menorca un avís groc per fenòmens costaners, així que alerta amb l'estat de la mà, tot i que els ports estan operant de forma normal fins ara. Són les 12:17, fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació. A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silmé.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia Menorca. Fet a casa.
Buenos días. Hoy, 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, cerca de 50 niños, niñas y adolescentes de Baleares están participando en el encuentro organizado por UNICEF Comité Baleares en colaboración con la OVIA y el Parlament. Y están exponiendo sus reflexiones, necesidades, propuestas, consejos y preocupaciones en relación a sus derechos digitales bajo el título Enciéndete por los Derechos de la Infancia. Esta iniciativa, además, está enmarcada en la presentación que se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre del informe El Impacto de las Tecnologías, el segundo informe del Impacto de las Tecnologías en la Infancia y en la Adolescencia. Ofrece una fotografía nítida de una generación hiperconectada y que, aunque más consciente de los peligros de Internet, sigue enfrentándose a graves desafíos emocionales y de convivencia.
L'estudi que fa referència a Claudio López, coordinador d'UNICEF Comitè Balears, a qui acabam d'escoltar, conclou que el 41% dels fiets i fietes de 10 anys disposa de mòbil propi, percentatge que puja al 76% als 12 anys. A l'ESO ja pràcticament tot l'alumnat té telèfon propi. I de l'estudi se n'extreuen altres xifres, com que el 10% dels adolescents declaren haver patit ciberassetjament i que un de cada tres joves en parella reconeix haver viscut situacions de control o xantatge a través del mòbil o les xarxes socials. I qui es troba al Parlament Balear a la jornada organitzada per UNICEF sobre drets digitals és la tècnica d'infància Ònia Torrent, qui acompanya aquest grup de participació infantil de Mahó. Bon dia.
Bon dia.
Qui i quan sou, Ònia? Conta'ns.
Mireu, estem aquí celebrant aquest Dia Internacional dels Drets de l'Infància,
sí,
i ben acompanyada de tres persones representants del grup de participació de Bo.
I com estan aquestes tres persones vivint aquesta experiència de volar fins a Palma i poder expressar al Parlament la seva opinió sobre els seus drets digitals?
Estan molt emocionats i emocionades, amb aquells nervis bons, perquè tenen un encàrrec, un encomanat de retransmetre i sabeu de totes les infàncies de món. És un bon paquet de retransmetre que tenen.
De quines edats, més o menys, estem parlant?
Tenen entre 10 i 12 anys.
Molt bé, Ònia, què hi presenteu al Parlament Balear? I com ha estat aquest treball previ de preparació? Quines són les principals demandes o propostes que han sorgit?
Sí, aquest any, des d'UNICEF, ens ha proposat treballar els entorns digitals. I fa ja unes setmanes que hem estat preparant aquestes jornades per poder detectar com convivim amb aquest entorn digital tan present dins la nostra realitat actual, quins factors de digitalització fa que aquesta infància hi convisqui,
sí,
i també el reconeixement de tots aquests riscos, amenaces, que se troben dia a dia, no? I hem fet aquest treball conjuntament amb el grup de participació, que són uns 15 fiets i fietes de món.
I havent fet aquest treball, quins són els principals riscos digitals que heu percebut que els infants tenen detectats avui dia?
Han percebut clarament que no volen generar una criminalització dels entorns digitals, sinó que entenen que s'han de conèixer, s'han de reconèixer, s'han d'entendre, i tenen també molt clars quins són els elements protectors, com pugui ser, per exemple, les famílies, els entorns educatius, que els hi donen tractament per poder moure's dins d'aquest entorn digital. I una mica riscos que detecten clarament és que hi ha moltes possibilitats de ciberassetjament, perquè darrere d'aquestes identitats hi pot haver-hi moltes persones o fins i tot hi pot haver-hi màquines que no són ni persones i tenen molta consciència. Després també destaquen que les fietes tenen molta més pressió estètica, ja que l'entorn digital es mou dins d'aquest canal visual i senten que hi ha molta més pressió cap a les fietes en què han de respondre en aquests cànons de bellesa imposats en aquests entorns digitals. I també una altra cosa que els preocupa és aquesta necessitat de regular els temps d'estar a disposició en línia. Sí? Aquesta necessitat de que les famílies també ajudin a acotar molt bé aquests usos i que també els monadults siguem exemples de com ens comunicam i com ens relacionam fora de línia, sí? I que tingui rellevància també aquests espais de fora de línia.
Ònia, noteu si aquestes vivències, com el control de la parella, el ciberassetjament o la pressió de les xarxes, són percebudes com a part de la seva rutina digital o bé com a situacions fora de la norma, com a experiències que els descol·loquen?
Clarament, són experiències que els envolten. Sí que potser no manifesten que les visquin en primera persona, però sí que les coneixen, sí que en saben, sí que conviuen, no?, amb aquesta realitat de possibilitats d'assetjament, aquest control entre parelles, hi és, saben que hi és, i no és una excepció, és una realitat.
Us causen sorpresa aquestes dades fetes públiques a l'informe d'UNICEF en què s'explica que un de cada 10 fiats ha patit ciberassetjament? Quina valoració fas d'aquest informe? Hi ha moltes dades.
Sí, hi ha moltes dades i la veritat és que llegir-ho fa prendre consciència en que realment és així. Les visc dia a dia. Sí que es veu que potser la realitat que vivim a Menorca aparentment potser no és tan destacada o potser no és tan manifestada per aquest entorn més proper, més segur i més petit, però sabem que passen. No ens sorprenen, malauradament, no ens sorprenen.
Tot i que aquest impacte potser aquí a Menorca és inferior, creus igualment que les famílies, les escoles, els instituts estan prou preparats per acompanyar els infants en l'ús de la tecnologia?
Diria que potser ni les escoles, ni les famílies, ni la pròpia població en general, la digitalització ens ha vingut com molt accelerada, com pròpiament té aquest ritme d'entorns digitals, i crec que estem com ja anant tard, no?, potser, però evidentment dins d'aquesta visió educativa i d'esperança podem seguir ja fent feina, o seguir fent feina, hores d'ara ja hauríem d'estar activant moltes coses, i sí, crec que és bon adult, encara estem molt més allunyats d'anar al ritme que és necessari per poder cuidar i protegir la nostra infància en els entorns digitals.
Al final, el consol que ens queda és la confiança que podem dipositar en aquests infants que ja són nascuts digitals i que d'alguna manera creus que són conscients dels seus drets.
Totalment, és així. De fet, demostren que en les edats tan primerenques que tenen molta consciència i molt de coneixement perquè, efectivament, és la seva manera de viure perquè ja hi han nascut. I confiem que el seu saber, la seva experiència, el seu coneixement, evidentment, els donarà consciència de quins són els riscos i amenaces, també.
Gràcies, Ònia Torrent, que tens un matí de molta feina. T'agraïm molt aquesta conversa d'avui, que tingueu un bon dia i una gran experiència en aquesta jornada al Parlament Balear organitzada per UNICEF avui amb motiu del Dia dels Drets de la Infància. Gràcies, Ònia.
Moltes gràcies.
Una abraçada per tots.
Igualment. Adéu.
Adéu.
El Dia Menorca, fet a casa.
Ei, sóc l'Aran del conjunt de rock menorquí Drac Negre i estem encantats de presentar-vos el nostre primer tema propi que es diu Deliris. Sortirà aquest dissabte 22 de novembre a totes les plataformes, però us l'adelantem aquí a la ràdio perquè el pugueu escoltar en primícia. Estem desitjant saber què us ha fet sentir aquesta cançó i que ens ho expliqueu a les xarxes socials. Ens trobareu com a Drac Negre i a YouTube com a Drac Negre Rock. Us deixem amb Deliris.
I just can't say.
Gràcies, Aram, i a la resta de músics de Drac Negre, que sigui un èxit aquest Deliris, primer tema propi del grup que avui hem estrenat aquí a l'Aldia Menorca.
Aldia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Per tot on gira els ulls vaig al desert. Si els alts a l'infinit passen ocells. Si miren terra brollen assassiant l'ànim innet.
I aquí escoltam ara és en Cris Joanico amb el tema Desert, que forma part del recull d'11 cançons fetes a partir de poemes de Pere Xerxa, pseudònim del mestre i poeta Joan Francesc López Casasnovas, que va morir fa 3 anys.
I som pel camí.
Cris Joanico cantarà en directe aquestes versions musicades a les 8 al Teatre Principal de Maó en un concert solidari amb el títol La vida abans de l'Alzheimer. El cantant i compositor ciutadellany ha fet a través de les xarxes socials una crida per omplir el teatre avui capvespre.
És una malaltia que està al dia perquè cada dia surten nous casos i que depèn de consciència de les problemàtiques que duc aquesta malaltia, no només els malalts que la pateixen, sinó també a la gent que els acuida.
Aquest concert clausura a Menorca l'11è Congrés Nacional d'Alzheimer i el 15è Congrés Iberoamericà d'Alzheimer celebrats fa uns dies a Eivissa, amb experts sobre la malaltia de 3 continents. Un congrés on ha assistit Magda Marquès, psicòloga de la Unitat de Cures Paliatives de l'Hospital Mateu Orfila i psicòloga de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Menorca. Bon dia, Magda.
Bon dia.
Ens consta que feu molta feina i molt necessària la seu que l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer té molt, i en una doble direcció, les persones que pateixen la malaltia, però també els familiars. Magda, per què és tan important donar suport als familiars i de quina manera els ajudeu?
Bueno, és important perquè és una malaltia molt difícil de dur. És important perquè la família se troba molt sol davant de comportaments que no entén, davant de coses que no sap manejar. I per això l'associació es va crear fa 30 anys.
Per donar suport a aquests familiars. I quin format de suport esteu donant? Feu xerrades o és més aviat un intercanvi d'experiències entre ells?
Bueno, fem diverses coses. El primer de tot és donar informació, orientació i assessorament sobre el que és la malaltia, el que es poden trobar. No adelantam tampoc massa, sinó que anem visquent el dia a dia en el ritme de família. Però donem orientació cap a recursos, cap a valoració de dependència o altres coses que s'hi puguin ajudar. I també realitzem unes quantes activitats, unes són més puntuals, unes altres són més continuades. Per exemple, tenim el grup d'ajuda mútua,
sí,
que és un grup, un espai segur, on els familiars es poden expressar lliurement, poden dir com es troben, poden ser escoltats, poden expressar els seus dubtes. És un espai segur, confidencial, molt humà, on els cuidadors familiars es reuneixen per compartir experiències, per rebre i donar suport, per aprendre, per ensenyar, per acompanyar i per sentir-se acompanyats.
Aprenen...
No és una teràpia formal, però sí, té un efecte profundament terapèutic. I el que implica realment que el grup d'ajuda mútua és un acompanyament real, on es poden expressar lliurement, on se senten compresos perquè són altres persones que passen o han passat per el mateix. No se senten sols dins el grup.
Cada quan us trobàvem els familiars, Magda?
Ens trobàvem una vegada cada 15 dies, a l'associació. Unes 2 hores, aproximadament.
Els convocau a Mou, sí, però suposam que són famílies que venen de tota l'illa.
Sí, n'hi ha que venen de Ciutadella, n'hi ha que venen de Lo. I hi ha uns cuidadors que fa anys que venen.
Sí.
Alguns cuiden un familiar malalt, que seda, altres estan en una residència geriàtrica i altres ja s'han mort, però segueixen vinguent. I aquests cuidadors, experts cuidadors, estan molt implicats i compromesos en ajudar a millorar la situació d'altres cuidadors que comencen. Es comparteixen idees, solucions pràctiques, tècniques per millorar l'estrès del cuidador, com millorar la comunicació amb el pacient, que a vegades és un poc difícil, coses pràctiques com organitzar la casa perquè sigui més segura, més funcional, personalitzada, però còmode i fàcil, fer la vida més fàcil per tots els membres de la família.
Al final el que genereu és una cadena de suport?
Sí, és un acompanyament molt entranyable. I jo pues, el que jo diria és que demanin ajuda, que no estan tots sols, que és impossible cuidar un malalt d'Alzheimer les 24 hores del dia. Sempre necessitem ajuda i demanar-la és una excel·lent manera de cuidar.
Per tant, aquí el més important és donar-vos a conèixer i que totes aquelles persones que pateixin Alzheimer o familiars d'aquestes persones puguin beneficiar-se d'aquest servei que esteu oferint com a entitat, totes aquestes eines de suport que es basen en converses, en intercanvis d'experiències, en intercanvis de coneixements. Què han de fer les persones que hi puguin estar interessades?
Han de venir a l'associació o telefonar, es posar en contacte amb elles, necessitant per una primera reunió on ens expliquen el seu cas i anem detectant, anem valorant quines són les seves necessitats i com es podem ajudar.
I quin suport oferiu als malalts d'Alzheimer? Ara parlàvem dels familiars, sí. En el cas dels malalts, quin suport oferiu?
Sí, tenim un dia en la setmana, tenim tallers d'estimulació cognitiva. En aquest moment en tenim 2. Un dirigit a persones amb Alzheimer o una altra demència lleu, i un altre per ja un nivell moderat. I en aquest taller fem activitats, és a dir, exercicis, que cerquen mantenir actives les capacitats cognitives. Però només els que se conserven, els que s'han perdut, ja no se poden treballar. I el que volem és retreçar el deteriorament i millorar el benestar emocional i funcional de la persona. Aquestes activitats, exercicis agradables, sempre, res que tingui que suposar un esforç o alguna que no s'hi agradi, no? Per res, això. Mantenen aquesta persona connectada, activa i capaç. Són exercicis per estimular la ment, exercicis de memòria, d'orientació, d'atenció, xerrar de coses passades, del que recorden, de festes, també coses entranyables.
Quina bona feina, Magda. Com dèiem, avui a les 8 del capvespre hi ha aquest concert solidari de Cris Joan i Cuc que clou a Menorca un congrés sobre Alzheimer que s'ha fet a Eivissa i on has estat present. Parlem una mica de les conclusions d'aquest congrés. Hi ha cura per l'Alzheimer a dia d'avui, Magda?
Bueno, a dia d'avui no hi ha cura. M'ha sigut greu que sigui aquesta entrada, aquesta conclusió del congrés. Però bueno, va ser un congrés moltíssim interessant, que va reunir persones de molts de països i se van d'arribar barreres geogràfiques i se van compartir molts de coneixements d'una manera molt generosa, tothom dirigida en el mateix objectiu, que és millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i les seves famílies. Però sí que hi ha avanços amb altres coses.
En quines?
Avanços amb el diagnòstic, per exemple, un diagnòstic primerenc a principi de la malaltia, no quan no es pot fer res. I, en aquest sentit, es va xerrar, neuròleg va xerrar sobre biomarcadors. I això transforma la manera de diagnosticar l'Alzheimer. I, bueno, és una manera poc invasiva i econòmica i també més accessible que altres proves. I això doncs, podria revolucionar de qualque manera el diagnòstic. També, també hi ha biomarcadors de neuroimatge, també va explicar el mateix neuròleg, sí. I això també permet veure en fases molt primerenques el que passa dins el cervell i pot prevenir, planificar i donar suport a les famílies. També se xerra molt de prevenció, és a dir, prevenció, a veure, són coses que semblen molt bàsiques, són des de sempre, és el que tots sabem, però són estratègies que tenen que veure amb hàbits saludables, amb estimulació cognitiva, fer exercici, dormir prou hores, fer coses que t'agradin. Vull dir, hi ha molts estudis ara que relacionen l'exercici físic amb la salut cerebral o la bona nutrició en la salut cerebral. Vull dir, no és tant anar enfocant cap al Alzheimer o altres demències, sinó cap a un envelliment saludable.
Cap a uns bons hàbits que al final ens beneficien per a totes aquelles malalties que puguem patir en el futur. En el cas de l'Alzheimer, les causes encara són desconegudes.
Sí. Se sap molt sobre neurociència. Fa molts anys que s'investiga sobre Alzheimer i realment avui en dia se sap molt sobre el cervell, sobre com funciona, sobre què és el que passa dins d'un cervell malalt d'Alzheimer, aquestes anomalies que hi ha en les proteïnes beta-amiloide i tau, però no, o sigui, no hi ha un tractament per això. No se sap per què hi ha aquestes anomalies. I també una altra de les conclusions és que hi ha, diríem, en la intel·ligència artificial o en... Bueno, tot el món digital facilita, com per exemple, un simple Alexa pot recordar la medicació. Els GPS poden evitar que una persona es perdi. I tot el que faciliti, pues, està molt bé.
El món digital, que sempre en parlem molt malament, però que en molts casos és molt beneficiós per a les persones que pateixen la malaltia i també per a les famílies. Cap on anem, Magda? Quina és la previsió que fan els professionals de tot el món? Una tendència a l'augment o a la reducció de casos i en persones majors o cada vegada més joves?
Bueno, a veure, això també és una mala notícia.
Mala notícia.
Però, bueno, també crec que també es pot compensar amb el que he dit de la prevenció, amb el que he dit del diagnòstic precoç. Ah, perquè també hi havia, bueno, pues, el testimoni d'un senyor, malalt d'Alzheimer, diagnosticat des de fa 11 anys, quan en tenia 59, i ell pues, va xerrar en una taula, una sessió plenària, on se xerrava de models integrals d'equips interdisciplinars, hi havia diversos professionals i tal. I ell dona un missatge clar, que és que la vida no s'acaba amb el diagnòstic i va recordar que la frontera més difícil és el desaïllament i la falta de comprensió. però bueno, ens hem d'esperançar que la estimulació cognitiva, teràpies farmacològiques i no farmacològiques ho poden aturar una miqueta, ralentitzar. Però la pregunta que me fas, pues, bueno, sembla que de cada vegada... Bueno, hi ha a Espanya 800.000 persones que tenen Alzheimer, cada any es diagnostiquen 40.000 casos nous, però ara n'hi ha 800.000 i per l'any 2050 s'estima que n'hi haurà quasi 2 milions de persones afectades a Espanya. I això és una barbaritat, vull dir, això és molt. I sí, de cada vegada persones més joves. També com ara també són més precisos amb el diagnòstic, doncs se fan proves de neuroimatge i biomarcadors, el que faci falta per diagnosticar, i realment sí, hi ha persones molt joves.
Magda, moltes gràcies per tota aquesta informació. Hem d'acabar, idò, amb dues crides. Una és que tothom que ho necessiti es pugui atracar a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer per participar d'aquests grups d'ajuda mútua que oferiu, aquestes converses entre persones i familiars que tant estan ajudant, i una segona crida, que és assistir avui a aquest concert solidari La vida abans de l'Alzheimer, que es fa a les 8 al Teatre Principal de Mo, amb aquest concert d'en Cris Joanico. Magda, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, molt bona feina.
Adéu, bon dia, gràcies.
El dia Menorca.
Marcos Vino Delfín, aquí escoltam, posarà música en viu a la inauguració de la primera trobada balear organitzada dins el Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca, el FITIM. 5 companyies d'arts escèniques de les Illes pujaran a l'escenari de la sala multifuncional d'Es Mercadal entre avui i dissabte amb propostes dramatúrgiques innovadores. Anabela Hernández, productora executiva del FITIM, com estàs? Tot a punt?
Todo a punto, sí. Muy preparados, muy ilusionados y con muchas ganas ya de empezar.
Amb quina intenció poseu en marxa aquesta primera trobada balear? Quins aspectes comuns tenen i comparteixen les companyies convidades?
Pues todas las compañías lo que tienen en común es que están haciendo creaciones de nueva dramaturgia. Tenemos, por ejemplo, esta noche tenemos a Dama Dictadura, de la compañía Pico Hueso de Mallorca, que hacen una obra que en la que utilizan un montón de pantallas, se graba en directo, es una cosa bastante diferente. Y luego pues el resto de compañías pues tienen en común también eso, ¿no? Como crear desde un punto de vista diferente.
Per tant, avui és una doble activitat, aquest concert de Marcos Vino Delfín i exacte, la primera de les 5 funcions, Dama Dictadura, eh?
Exactamente, que va sobre la mujer de Franco, hoy, un día como hoy, que sí, es el aniversario del 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Así que precisamente lo hemos programado con toda esa intención. Luego tendremos un coloquio, sí, después de la función, en el que va a participar personas de la Asociación de Memorias de Menorca, de la Asociación de Memoria Histórica, y vamos a hablar un poquito de esa época tan dura que tuvo que vivir España y qué sucedió aquí en Menorca, que yo creo que es un punto bastante interesante también para asistir no solamente a la obra, sino también siempre proponemos desde FITIM un sitio para reflexionar también y para pensar juntos.
Perquè la innovació i la transgressió no només estan en el format, en la proposta escènica, en la il·luminació, en les pantalles, sinó també i sobretot en el contingut, eh?
Exacto, sí, sí, sí. También contenido, bueno, la obra de hoy ya te digo que es sobre esta temática, que habla sobre memoria histórica, pero luego tenemos otras propuestas. Mañana tenemos a las chicas de la PRD, sí, que son en la antigua La Resistencia, con una obra que se llama Yo soy un cuerpo, es una performance, un site específico. No voy a decir dónde es ese site específico para que la gente se lleve la sorpresa, pero no es en el escenario.
Okay.
No van a ver esta performance en el escenario, la van a ver en otro espacio diferente que se lo van a encontrar allí cuando lleguen.
¿Sí?
Y es una propuesta que habla sobre el cuerpo, la relación con el cuerpo, y creo que bastante interesante, de teatro físico. Y luego, después de esa obra, que es de Menorca, tenemos una propuesta de Formentera con Hanna Tuishi, una pieza de danza-teatro que habla un poco de ese hilo que nos conecta, de ese hilo rojo que nos conecta, y también un poco, mañana es un poco el Día del Cuerpo, porque uh-huh. también hablando un poco del cuerpo y de cómo se deteriora ese cuerpo, cómo lo cuidamos o no lo cuidamos, siempre desde el punto de vista teatral y de danza, ¿no?
Y
dissabte... luego, perdón, es que somos sí, dime, muchas
dime.
Cosas.
Ya, no, sí, lo sé.
es que cada día tenemos un concierto, al igual que hoy tenemos a Marcos Vino Delfín, como bien decía,
sí.
en la previa, a las 6 de la tarde, la gente que se quiera,
sí.
exacto. La obra empieza a las 7, pero a las 6, desde las 6 estará en el hall de la sala multifuncional, Marcos. Y mañana, también a las 7, tenemos el dúo flamenco Siroco. Entonces tenemos guitarra y baile flamenco antes de la función de Yo soy un cuerpo y Hanna Tuishi.
I dissabte doble funció. Dissabte doble funció, una companyia ibicenca i una nostra, menorquina.
Exacto, exactamente. Mañana, el sábado, tendremos UNIC, que es una obra para todos los públicos, de Clown, de Martín Melinsky, de Ibiza. Y luego hacemos un descansito, que esto es importante señalar, que tenemos la colaboración de una cerveza de aquí local, de Graham Pierce,
sí.
de San Clement,
sí,
que, así que la tan. Gente que venga, pues en el descansito entre obra y obra, pues va a tener una cervecita también para ir como subiendo el tono y compartiendo también ese momento. Luego eso, pues después de la función de clown, tenemos una de danza-teatro de aquí de Menorca, de Noir Danza, que es Mar de Fons.
Uh-huh. Perfecta.
Y luego tenemos en el Savoy la fiesta final de la trovada,
sí.
que está, el Savoy está a escasos metros de la sala multifuncional, y tenemos un concertito de jazz okay. con Anna Sontag. Así que muy completo.
La nostra amiga Anna, i tant. I diumenge, posada en comú, de tots aquests artistes professionals, emergents, amb una trobada que feu. Ja han arribat tots, estan arribant progressivament. Com ho esteu organitzant tot això?
Pues mira, ayer llegó la compañía de Las Pico Huesos, ya están aquí, ya están en el teatro desde ayer montando, porque como te digo, tienen mucho montaje técnico, montan cámaras, pantallas y vídeo en directo. Hoy ha llegado, va a llegar ahora dentro de un ratito a la compañía de Formentera, así que lo estamos recibiendo poco a poco. Tenemos también la colaboración de la cooperativa del Camp, que nos da un regalito menorquín de la tierra para cada uno de nuestros invitados. Así que nada, intentando recibirlos con toda la buena energía y intentando dar lo mejor de nosotros aquí para que salga todo perfecto.
¿Y avui qué queda, Anabela?
Pues qué queda de preparar mucho.
Sí, claro, hasta las 6.
Sí, pues hasta las 6 tenemos que recibir, porque también el día 23 continúa la trovada,
sí,
el domingo.
Sí.
Tenemos un encuentro entre artistas.
Ajá.
A las 12 de la mañana en Attica Gallery, en el puerto de Mahón, están invitados todos los artistas, ya sean artistas reconocidos y de tiempo, como artistas emergentes. Vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a hablar un poco de la situación de aquí de Menorca y de Baleares en general. Y después tendremos un almuerzo profesional al que están todos los artistas invitados. Hay que inscribirse previamente en fitim.menorca, en el Linktree,
¿sí?
Tienen ahí el formulario de inscripción y están totalmente invitados. Así que también estamos recibiendo a profesionales que vienen de la península,
sí,
a productores, distribuidores. Viene la directora del Mad Feria, de la Feria de Madrid, viene un productor y distribuidor de Valencia, y también tenemos a otro distribuidor que viene de Barcelona. Así que bueno, muchas cosas.
Primera trobada, i tal com ho planteges, hi haurà segona trobada segur,
Sí, jo crec que sí. Esperem que sí.
Anabela, que tingueu un gran cap de setmana, que siguin un èxit totes aquestes funcions que avui comencen a la sala multifuncional d'Es Mercadal a partir de les 6 amb aquest concert de
Marcos Vino Delfín i que allargueu fins diumenge amb totes aquestes propostes que ens has explicat.
Exacte.
Moltes gràcies. Que ho passeu
molt
bé.
Gràcies a ti. Adéu. Moltíssimes gràcies. Podeu encontrar la informació en fitim.menorca.
Allà estarem. Gràcies. Adéu.
Gràcies. Adéu.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ay, no te lembras de mí. Ay, no sabes de dónde huí. Que soy esta que aquí estoy. Dígame en un lugar triste que alguna memoria existe. E ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vai comigo pela cidade.
Rosalía e Carminho sobre a importância da memória.
Sinceridade, se tu te lembras de mim. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim.
I acabam el programa amb un apunt final, com fem sempre. Avui capvespre, a les 6:30, al Club Nàutic de Ciutadella s'hi presenta el projecte Restauram la Posidònia, una iniciativa del programa europeu Artemis que es durà a terme a la costa de Cala Blanca.
Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembres de mim.
I nosaltres tornem demà a partir de les 12 del migdia, com sempre, aquí a l'Aldia Menorca. Que tingueu un gran dia.
Saps què te dic? Que mos veiem demà.
Un recuerdo un poco diferente, y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví. Mas se sabes ou não, ainda te lembro.